Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues, el Parc Taulí es prepara per fer canvis a la direcció un cop ja ha passat el pitjor de la crisi del coronavirus. A l'espera que es pugui fer oficial el nou organigrama, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, ja s'ha fet efectiu un d'aquests relleus. La doctora Cristina Carot ha deixat les funcions de directora executiva de l'Hospital de Sabadell i el centre sociosanitari de l'Albada, el càrrec assistencial més important en el si de la corporació. Unes funcions que, de forma temporal, assumirà el director general de la institució sanitària, el doctor Joan Martí. Aquest relleu s'ha confirmat el mateix dia que el comitè d'empresa ha afirmat que ara no és el moment de depurar responsabilitats sobre la gestió de la crisi de la Covid-19 al Taulí. Així ho ha expressat el president del comitè, el doctor Manuel Monteagudo.
Me parece que sería lo menos indicado es pedir la dimisión de nadie en este momento. Estamos todavía en una situación de alarma en la que todavía no se han arreglado los problemas. En todo caso, habrá que hablar y analizar a posteriori las cosas que han pasado, y entonces en ese momento igual es cuando hay que hablar si alguien tiene alguna responsabilidad que tenga que depurar, ¿eh? Pero no es en este momento una petición del comité de empresa la dimisión de la dirección, porque tampoco creo que esto arreglará ningún problema de los que afectan a la institución, ¿eh?
Monteagudo ho ha dit en resposta a un comunicat fet públic avui per un grup de treballadors del Taulí en què criticaven la gestió feta per la direcció i exigien canvis. Amb tot, el president del comitè d'empresa sí comparteix el rerefons de les demandes que passen per un millor finançament de l'hospital, el cobrament de les DPOs o testos massius entre els sanitaris per conèixer la incidència real del virus. És dilluns 4 de maig, així arrenquem el Notícies Migdia.
Titulars.
El petit comerç ha pogut reobrir avui. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Molts negocis han tornat a aixecar la persiana aquest dilluns en el marc de l'anomenada fase zero de la desescalada i ho han hagut de fer adaptant-se a les noves circumstàncies, com prendre més mesures de seguretat i amb cita prèvia perquè els clients no coincideixin. Les perruqueries són alguns dels establiments que han reobert avui. Mònica Quilom, propietària de la perruqueria Línia i Estil de la Creu Alta, explica que no ha estat fàcil trobar tot el material per poder tornar a la feina.
Nos ha costado mucho de poder encontrar todos los productos necesarios y todo lo que nos han pedido para poder reabrir otra vez nuestros negocios y costosos, claro. Como por ejemplo unos patucos desechables para cada clienta cuando entre, toallas o batas desechables, y si no, pues bueno, hay que lavar las toallas y las batas a 80 grados. Geles alcohólicos para limpiarse las clientas cuando entran, cuando salen.
A banda del petit comerç, des d'avui els bars i restaurants també poden tornar a la feina sempre que el menjar fos per emportar.
El coronavirus repercutirà en el volum d'alumnes matriculats a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Així ho estima la rectora del campus, Margarita Arboix, que preveu una reducció del 50% dels estudiants inscrits de cara al curs que ve, una situació que es donarà als graus, als màsters i també als doctorats.
Creiem que la matrícula caurà de forma significativa, amb tot, sobretot amb el que són postgraus, màsters i doctorats, i formació contínua. Això caurà, ja ho estem notant amb les preinscripcions que estan obertes.
La caiguda de les matrícules prevista afegirà pressió a l'autònoma, que ja té unes finances al límit.
I durant el Notícies Migdia també us explicarem que la cantant local Mar Fallos ha engegat avui una campanya de micromecenatge per finançar el seu primer treball discogràfic.
Inclourà 6 composicions inèdites. Fallos necessita al voltant de 8.000 euros perquè el seu primer disc d'estudi vegi la llum. Les aportacions es poden fer fins al 3 de juliol.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Com Continuem com a mínim aquest dilluns instal·lats en un temps primaveral i gairebé de principis d'estiu. Es mantindrà aquesta situació al llarg de la setmana. Li preguntem a l'Abel Flores, que ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, què tal? El vent de component sud avui bufa una mica més energia, la marinada entra més, especialment a les comarques de Tarragona, i això fa que la temperatura més a prop del mar, a punts del litoral i del prelitoral de Tarragona, Terres de l'Ebre, sobretot, doncs quedi més baixa que no pas la que teníem ahir. En canvi, aquest vent de sud fa pujar la temperatura força en zones del vessant nord del Pirineu, també serà més alta que no pas la que teníem ahir, en àrees del nord del Pla de Lleida i cap a l'interior de les comarques de Girona, especialment. Així doncs, amb un temps encara tranquil, dominat pel sol durant el matí, però a la tarda amb arribada d'alguns intervals de núvols per l'oest de Catalunya, que al vespre nit s'estendran també a d'altres comarques. No és impossible que arribin a deixar algun petit ruixat en zones del Pirineu, Prepirineu Occidental, i hi ha una petita possibilitat, no és impossible que també en algun altre punt del terç oest arribi a escapar-se alguna gota. Però tot plegat serien fenòmens molt febles. Com dèiem, amb temperatura que en algunes zones de l'interior serà més alta que no pas la d'ahir, i demà esperem que la temperatura també torni a pujar en zones del litoral i del prelitoral. Demà també amb un dia marcat pels intervals de núvols alts i mitjans, però sense precipitació. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Situació tranquil·la a les carreteres catalanes. Només cal destacar aquesta hora que unes obres obliguen a fer pas alternatiu a les costes del Garraf, a la C31, a l'altura de Sitges, i també unes obres a l'AP7, a l'altura de l'Aldea, han obligat a tallar la sortida 40 en sentit sud per unes obres. També hi ha restringida l'entrada a l'autopista per l'accés des de la C42. Al marge d'aquestes incidències, d'aquestes obres que s'estan fent en aquests dos punts, a aquesta hora no hi ha cap altra incidència a la xarxa viària catalana. I com funciona aquest dilluns el transport públic? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs des d'avui, a petició dels operadors i segon ordre del Ministeri de Transports del Govern Central, és obligatori l'ús de mascaretes al transport públic. Diversos ajuntaments, entre ells els de Barcelona, s'encarreguen amb voluntaris de la Creu Roja del repartiment de mascaretes. A més, us recordem que l'oferta de transport públic està incrementada en hora punta per adaptar-la a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre usuaris. Transport públic que ara mateix circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Passant pràcticament 9 minuts del punt de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Canvis en la direcció del Taulí en plena crisi sanitària del coronavirus. Segons ha pogut confirmar aquesta emissora, la doctora Cristina Carot ha estat rellevada del seu càrrec de directora executiva de l'Hospital de Sabadell i el Centre Sociosanitari de l'Albada. Mentre no es nomena un substitut, assumirà aquestes funcions el director general de la Corporació Sanitària, Joan Martí. Tot i això, aquest no serà l'únic moviment que hi haurà en el si de l'organització del Taulí. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La doctora Carot podria assumir un càrrec de coordinació entre l'hospital i els centres d'atenció primària de la ciutat, més enllà del Cap Can Rull, gestionat directament pel Taulí. Aquest càrrec, però, encara no és oficial. D'altra banda, també podrien arribar més relleus a la direcció executiva del centre. Segons avança aquesta emissora, el Parc Taulí està treballant en una reorganització de tota la direcció de la institució. Des del comitè d'empresa del Taulí asseguren desconèixer aquests relleus ni les raons que hi ha al darrere. Així mateix, asseguren que ara mateix no és el moment de depurar responsabilitats. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el president del comitè d'empresa, el doctor Manuel Monteagudo.
Creo que ahora es el momento en que no hay que tomar medidas de este tipo. Las medidas habrá que tomarlas cuando pase todo esto y se analice lo que ha hecho cada uno y la responsabilidad que cada uno ha tenido. Seguramente los que saldremos mejor parados somos los trabajadores, que hemos sido los más responsables, ¿eh? No, otros pues ya sabrán cada uno su responsabilidad a la que ha tenido, y estoy convencido que muchos de los que han estado al frente de la crisis también han sido responsables de plantar y cara a la pandemia.
El comitè d'empresa matisa així el comunicat publicat per un grup de treballadors del Taulí anònims que reclamaven canvis en la direcció del centre sanitari per la gestió que s'ha fet de la crisi del coronavirus. Monteagudo, però, considera que s'ha actuat de la millor manera possible, tenint en compte que ningú s'esperava un impacte com aquest del virus.
Hemos hecho lo que hemos podido, ¿eh? Y tanto los trabajadores como el comité de crisis que se montó para organizarlo y plantar cara a la infección. Yo creo que lo que hemos hecho bien es que todos hemos estado trabajando aquí simplemente para intentar arreglar un problema que era inminente y que al que había que dar respuesta.
Tot i això, Monteagudo assegura que comparteixen amb el grup de treballadors les demandes més relacionades amb les condicions laborals del personal sanitari, unes reivindicacions que fa molts anys que estan fent sentir.
Estamos infrafinanciados, de que nos siguen quitando el 5% a pesar de lo que hemos trabajado, que no nos pagan las DPOs en el SISCAT y especialmente en el Taulit, que no hay camas y que urgencias siempre está mal, o siempre ha estado mal. Esto estamos de acuerdo, pero que lo hemos dicho nosotros también desde hace mucho tiempo, ¿no?
El comunicat del grup d'empleats de l'hospital no vinculats al comitè d'empresa arriba després que aquest divendres, Dia del Treballador, la plataforma assembleària de treballadors del Taulí fes una roda de premsa davant del centre sanitari reclamant més recursos, el pagament del 5% del sou que van perdre per les retallades i la recuperació de les anomenades DPOs, unes pagues extraordinàries que complementaven el seu sou base.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I avui també us parlem de la desescalada del confinament que arrenca per a botigues de menys de 400 metres quadrats, perruqueries i centres d'estètica que des d'aquest dilluns poden obrir les seves portes. Això sí, ho han de fer amb totes les mesures de seguretat que estableix el govern espanyol que, entre d'altres, obliguen a tenir un treballador per a cada client i a fer desinfeccions dos cops al dia. En aquest sentit, l'alcaldessa Marta Ferrés assegura que des de l'Ajuntament s'està treballant a contrarrellotge per donar un cop de mà als comerciants i deixar clares les mesures de seguretat.
Com a Ajuntament, doncs, tindreu tota la nostra ajuda per poder fer aquesta obertura amb totes les condicions sanitàries. És a dir, hem de traslladar a la gent que podran anar al comerç perquè aquest comerç serà segur. I, per tant, això és el que també ara nosaltres ens posarem a treballar conjuntament amb les entitats de la ciutat. Estem ja elaborant protocols, doncs, per saber com s'ha de fer, no?
I, de fet, alguns establiments de restauració demanen al consistori que prengui mesures per ajudar-los a superar les setmanes en què han mantingut la persiana baixada.
Sí, és el cas de l'establiment Cal Sevillano a Can Llong. El seu responsable, el Samuel Guillén, ha explicat a aquesta emissora que fa dues setmanes va decidir-se a reconvertir part del negoci i fer repartiment de menjar a domicili. I ho ha fet amb la meitat de la plantilla. Pensant en l'estiu i en l'opció d'obrir les terrasses, però amb els aforaments reduïts, Guillén demana a l'Ajuntament que estudiï una reducció dels impostos.
Claro, aquí el ayuntamiento nos tendría que, yo sé que en otras comunidades se lo están planteando, ¿no? Es decir, sin pagar un extra, pues poder poner alguna mesa más fuera para guardar las distancias y así pues hacer un poquito más de caja. Porque si no, ya digo, si dentro del local no van a caber casi nadie por el tema de las distancias y fuera no nos dejan ampliar más, pues la verdad que los números no salen.
Però un dels reptes que tenen damunt la taula els petits comerços o les perruqueries i centres d'estètica és la garantia de les mesures de seguretat. La Mònica Quilón, de la perruqueria Línia i Estil a la Creu Alta, explica que han tingut grans dificultats per trobar el material de protecció necessari, com ara els paucs, les tovalloles o les bates d'un sol ús, els gels desinfectants o els productes per netejar les butaques. En qualsevol cas, Quilón assegura que un dels reptes serà l'increment dels horaris de feina.
Es que he tenido que ampliar mi horario de trabajo, puesto que ahora a la clienta tengo que dedicarle mucho más tiempo a una sola clienta. Antes trabajábamos 4 o 5 personas, podía tener 4 o 5 clientas a la vez, y bueno, ir haciendo, vas trabajando, cosa que ahora antes si hacía 3 clientas, pues ahora solo puedo hacer una. Entonces tengo que dedicarle mucho más tiempo y más personalizado a una sola clienta. Entonces no tengo horas. Así que pasa, pues he ampliado mi horario de trabajo para poder atender a todas mis clientas con esa seguridad que ahora mismo necesitamos, ¿no?
Aquesta obertura d'establiments s'emmarca dins de la fase 0 del desconfinament, que es preveu que pugui tenir una durada de 2 setmanes. A partir d'aquí, les mesures s'han d'anar relaxant fins a aconseguir un desconfinament total, com a molt d'hora, d'aquí a entre 6 i 8 setmanes.
I l'ús de la mascareta és obligatori també des d'avui al transport públic i per garantir que els ciutadans en tinguin, però també que entenguin la importància de portar-ne, aquest matí ha començat un nou repartiment d'aquestes proteccions. En concret, treballadors de l'Ajuntament de Sabadell, voluntaris de Creu Roja i de Protecció Civil, així com els conductors de la TUS han començat el repartiment de 27.500 mascaretes. S'han lliurat a les estacions de ferrocarrils, la Renfe i també a l'estació d'autobusos i dins dels convois de la TUS.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar dissabte que des d'avui s'ha de portar mascareta per pujar qualsevol transport públic. I lligat amb aquest anunci ha començat una nova tongada de repartiment d'aquests elements de protecció individual. En aquest cas, a Sabadell n'hi ha correspost 27.500 que s'han lliurat des de la delegació del govern i en coordinació amb la Generalitat de Catalunya. A banda de lliurar les mascaretes, els voluntaris també entreguen uns fulletons informatius als usuaris del transport públic. En aquests documents s'informa als ciutadans sobre com s'han de posar i de treure les mascaretes, la importància de respectar la distància de seguretat o les franges horàries de sortir del carrer.
Passar un minut de 2:45, més coses sobre el coronavirus a Sabadell. Esquerra Republicana titlla el tall de trànsit del cap de setmana de tímid, efímer i discontinu.
El grup municipal considera que els trams resultants són inconexos i ho atribueix a la poca ambició, improvisació i superficialitat del govern, han dit. Demanen també que l'eix central es converteixi en un eix cívic per a vianants i ciclistes.
Can Rulla porta menjar i altres menesters al rebost solidari.
L'associació de veïns del barri ha aconseguit ajuntar un volum total de 3 contenidors de menjar i altres útils que avui s'han organitzat a un supermercat de Can Rull per donar-lo al rebost solidari.
El Servei d'Aigües de Sabadell engega una campanya de recollida de fons per lluitar contra el coronavirus.
La companyia donarà 1 euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client que es passi a la factura digital. La iniciativa pretén augmentar la col·laboració entre els ciutadans i la companyia i també conscienciar sobre la importància de reduir la petjada en el medi ambient, promovent hàbits sostenibles com la reducció del consum de tinta i paper.
Andy Down Sabadell reprèn avui la formació presencial individualitzada.
Aquesta setmana es formaran presencialment 2 noies que s'incorporaran a la seva feina en residències d'avis i que ja han passat favorablement el test de la Covid-19. Aprendran, entre d'altres, a posar-se i treure's guants, mantenir la distància de seguretat i com circular per la via pública, entre d'altres.
La policia de Sabadell ha interposat 161 denúncies a aquest pont del 1 de maig a persones que no complien el confinament.
Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre les 12 de la nit de dijous a divendres i fins la mateixa hora d'aquesta matinada passada. La policia municipal ha interposat gairebé 2.000 sancions des de l'inici de la pandèmia.
Us ho dèiem també en titulars, incertesa en l'àmbit universitari sobre com serà el curs que ve per la crisi del coronavirus. A la Universitat Autònoma de Barcelona ja han fet una primera estimació i calculant una reducció significativa del nombre de matrícules per al curs 2020-2021. Margarita Arboix, rectora de la UAB, ha admès que preveuen un descens a la meitat de la xifra d'alumnes al campus.
La rectora de l'Autònoma es mostra preocupada per aquest fet. Arboix ja ha alertat del fort impacte econòmic que suposarà la pandèmia per molts dels alumnes que ja estudien a la UAB o que tenien pensat fer-ho després de la selectivitat. Unes dificultats per pagar les matrícules que faran baixar el volum d'inscrits a les diferents facultats el curs que ve.
Hauran canviat i això farà que o no puguin pagar la matrícula o si la paguen, que ja sabeu que tenen a més terminis i que es pot pagar a trossos, poden tenir a més dificultats després per fer el seguiment perquè estiguin obligats a treballar, perquè tinguin més dificultats econòmiques a casa seva, etc. I això ens preocupa molt perquè pot condicionar moltíssim que tinguem una baixada de matrícula en quant a crèdits o inclús a cursos sencers.
De fet, de moment no ha començat el període de matriculacions, que en els cas de segon curs en amunt es podrien fer entre els mesos de juliol i agost. En el cas dels alumnes que haurien de cursar primer de grau, la cosa es complica, ja que estan pendents de quan es faran les proves d'accés a la universitat. Margarita Arboix no té clar que es puguin realitzar en les dates previstes, del 7 al 9 de juliol.
I els de primer, evidentment, matricular-los al setembre. Una vegada estigui resolt el tema de selectivitat, de la manera que sigui, perquè jo encara no tinc clar que aquesta selectivitat la puguem fer. Jo crec que és molt difícil poder fer amb condicions com les que marca Salut les proves de selectivitat a tot l'estat espanyol.
Pel que fa als postgraus i doctorats, la rectora de la UAB també preveu una caiguda de les matriculacions, si més no, així es desprèn de les preinscripcions que ja estan en marxa. Arboix recorda que 3 de cada 10 alumnes que es matriculen són de fora de l'Estat i que aquest impacte es deixarà notar.
Tenim més d'un 50% d'alumnes estrangers. Per tant, els doctorats cauran claríssimament perquè els doctorats sí que són presencials i els alumnes no vindran a fer els doctorats. Els països no recomanen viatjar ara, no? I ja veurem si deixaran viatjar al setembre o a l'octubre, ja ho veurem, no?
Aquesta situació podria deixar encara més tocades les finances del centre universitari, que ja arrossega problemes econòmics des de fa temps. Margarita Arboix preveu un increment molt elevat del dèficit de la UAB durant aquest 2020 i creu que hauran d'aplicar retallades en cas que el govern català no faci cap injecció econòmica a les universitats.
Les malalties mentals, d'altra banda, no descansen i no fan vacances. Per això el Centre ITA de Salut Mental ha reconvertit les teràpies i els hospitals de dia en seguiments en línia per no perdre el contacte amb els seus pacients. Un sistema d'atenció telemàtica que des del centre d'arrel sabadellenca asseguren que ha tingut una bona rebuda entre els usuaris.
Amb la declaració de l'estat d'alarma i la limitació de moviments, el centre ITA de Salut Mental va traslladar a les xarxes l'atenció que habitualment reben els seus pacients. En el cas dels hospitals de dia es van reforçar les teràpies individuals i es va incrementar el seguiment dels pacients i pel que fa al seguiment en els àpats s'ha suplit, sobretot amb un assessorament més ampli a les famílies. Tot plegat tenint en compte que el confinament pot arribar a generar molta angoixa, tal com explica Míriam Sánchez, psicòloga clínica i adjunta de direcció del grup ITA.
Moltes de les dificultats de les persones que tractem pues estan localitzades a vegades amb la família, amb les dificultats relacionals, amb la dificultat en altres casos d'estar aturat, d'estar amb incertesa, no? I aquest confinament, aquesta situació de crisi, té tots aquests ingredients, no? Que t'obliga a estar en el teu entorn familiar, sent les persones amb les que et relaciones 24 hores al dia, no? I això en molts casos suposava molta angoixa.
Sánchez recorda que la situació de confinament ha accentuat les actituds tòxiques i poc sanes a tota la població, una realitat que pot accentuar-se encara més quan es tracta de persones que tenen problemes de salut mental, una realitat especialment complicada quan es tracta de trastorns de la conducta alimentària.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
L'antiga fàbrica Cellerers i Déu, situada al barri de Gràcia, ja té un futur arquitectònic. Avui mateix, la Junta de Govern ha anunciat que la proposta Interstitis Actiu ha sigut el projecte guanyador del concurs per transformar aquests edificis en un centre d'innovació social i tecnològic.
El conjunt d'edificis de la fàbrica Cellerers i Déu està format per 4 naus paral·leles als carrers de Cellers i Viladomat i un 5è edifici ubicat al carrer de Jacint Verdaguer. Aquestes instal·lacions, que compten amb un gran valor històric, estan en procés de remodelació des de l'any 2019, moment en què l'Ajuntament obre un concurs per triar un projecte transformador. Ho explica Eloi Corté, regidor d'Acció Social i Habitatge.
Es va iniciar el juny del 2019 un concurs de projectes d'arquitectura, un concurs d'idees per instal·lar-hi el Centre d'Innovació Social i Tecnològica i fer la consolidació estructural i l'estancaitat de tot el conjunt dels edificis. I, per tant, ara, després de les diferents sessions del jurat, el que fem és aprovar el resultat del concurs i classificar a les diferents propostes presentades.
Així doncs comença aquest procés de reforma a la fàbrica Cellerers i Déu, que entre d'altres es convertirà en la seu del Rebost Solidari. Precisament aquesta entitat ha vist com durant la crisi de la Covid-19 ha hagut de donar resposta al doble de gent que estan acostumats. Un exemple n'és les targetes menjador atorgades durant aquests 2 mesos de confinament.
Quan vam fer el contracte aquest amb Caprabo per fer les targetes de Moneder, hi havia 2.200 targetes i, per tant, podíem arribar fins a 2.200 famílies respecte a les 1.875 inicials, però jo diria que ja hem superat això i que, per tant, hi ha famílies que se'ls dona d'alta la prestació del rebost, però com que no tenim prou targetes per ara, perquè s'ha d'acabar aquest contracte per poder-ne fer un de nou, ho estem suplint amb prestacions de subsistència o les prestacions d'urgència que repartim habitualment als serveis socials.
Així doncs, els arquitectes de l'equip Julià Arquitectes Associats hauran de remodelar aquest espai per transformar-lo en un centre d'innovació social i tecnològic. En total s'havien presentat 18 candidatures, de les quals 6 van passar a la fase final.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus COVID-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
4 minuts i mig per arribar al punt de les dues. Repassem les informacions relacionades amb el coronavirus, però més enllà de la ciutat. Espanya torna a registrar 164 morts per coronavirus en les últimes 24 hores per segon dia consecutiu.
Segons les dades del Ministeri de Sanitat, des d'aquest diumenge hi ha hagut 356 nous casos confirmats per la Covid-19, la xifra més baixa des del 8 de març. De totes maneres, representa un petit repunt respecte a les dades de dissabte, un 0,16% més. Pel que fa al nombre de curats, hi ha hagut 2.441 altes mèdiques en l'últim dia, 790 més que fa 24 hores. En l'últim dia s'han produït 394 noves hospitalitzacions i 21 ingressos a les UCIs. En xifres totals ja hi ha 218.011 casos confirmats, 25.428 defuncions i 121.343 curats.
Alba Vergés, consellera de Salut, afirma que el govern espanyol es mostra molt predisposat a gestionar el desconfinament per àrees de salut i no pas per províncies.
Vergés també s'ha mostrat crítica amb el fet de posar dates al desconfinament, ja que afirma que pot comportar frustracions en alguns territoris que triguin més a desconfinar-se. Precisament sobre aquest tema, la consellera ja ha deixat entreveure que Barcelona no passarà a la fase 1 el pròxim 11 de maig, tal com s'havia anunciat des del Ministeri.
Un Ministeri de Sanitat que no ho dona tant per fet com Vergés, el ministre Salvador Illa nega que hagi acceptat les regions sanitàries en lloc de les províncies.
Asseguren que de moment no hi ha res en ferm i que s'estan estudiant les propostes plantejades per les diferents comunitats autònomes. El que sí que reconeixen és que el decret publicat al BOE obre la porta a aquesta possibilitat. De fet, avui el director del Centre d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, s'hi ha referit.
Y si se llega a una discusión en base a los datos que nos permiten pensar, después de esa discusión, que ese área es susceptible de cambiar de fase, pues no hay ningún problema en hacerlo. Por lo tanto, si Cataluña propone un área de salud como uno de esos territorios geográficos diferentes a las provincias, si reúne las condiciones, pues no veo por qué no se va a utilizar, como puede pasar no solo en Cataluña, sino en cualquier otra comunidad autónoma. No creo que esto sea una discusión de comunidades específicas, sino de cualquier zona del territorio español.
Des de Salut argumenten que les dades que envien al Ministeri són per regions i que, per tant, dificulta que es pugui desconfinar en funció dels números provincials.
Recta final del Notícies Migdia.
Latidos se confunden con los míos, que tus suspiros parecieron mis sonidos, que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz.
La cantant sabadellenca Mar Fayos ha engegat avui una campanya de micromecenatge per finançar el seu primer projecte musical propi. Fayos s'ha marcat com a objectiu aconseguir 8.500 dòlars que serviran per gravar el disc, però també per entregar les recompenses per a tots aquells que aportin el seu granet de sorra. La mateixa Fayos explica de què tractarà aquest nou disc.
El treball discogràfic estarà compost per 6 cançons i sobretot parlen d'experiències personals al voltant de l'amor, al voltant de l'enyorança, d'aquest sentiment de pertinença que et neix quan vius lluny de casa i quan trobes a faltar aquells que estimes i aquells que han marxat de la teva vida, però sempre des d'un to molt íntim.
Com sempre, la música girarà entorn al jazz fusió. Es pot aportar diners a través de la pàgina de Kickstarter, que estarà en funcionament fins al 3 de juliol. Doncs amb les notes de Mar Fayos posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de sorra. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé, fins demà.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.